El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'educació és un dels cavalls de batalla de la societat actual. La lluita contra la segregació escolar o acabar amb l'abandonament i el fracàs escolar són alguns dels grans reptes que tenim damunt la taula i són alguns dels elements a l'entorn dels quals reflexiona l'analista social i president de Catesco, Eduard Batllori, al llibre Aprendre. Batllori va ser impulsor del projecte Escola Nova 21 que va donar peu a l'inici de la implantació a Catalunya del model educatiu per competències que ara impulsen, per exemple, la LOMLOE i els nous currículums. El llibre es presenta aquesta tarda a 6:45 a la llar del llibre amb la presència de Joan Cuevas, director general d'Innovació, i Patrícia Rey, directora de l'Escola de Sant Muntada de Sabadell. Cuevas ha explicat a Ràdio Sabadell la importància d'aquesta obra.
El llibre Aprendre, Eduard Batllori fa un repàs inicialment a què vol dir aprendre i com aprenem els humans, les persones, i ho fa de la mà d'episodis personals, però també de què és el que diu la ciència i de diferents experiències que coneix a nivell internacional. Després el llibre aprofunditza més en diferents aspectes de la pròpia vida de l'autor i el que acaba fent és reflexionar sobre moltes preguntes que segurament els humans ens fem ara i ens fem des de sempre, com què vol dir viure, què vol dir ser feliç i quin sentit té la vida.
L'obra parteix de la seva experiència a les portes del seu propi fracàs escolar per reflexionar l'entorn de l'educació. Eduard Batllori, molt bon dia. Gràcies per atendre el cafè de la ràdio de Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Aprendre, podem dir que és un assaig a l'entorn de l'aprenentatge o a l'entorn de la vida mateixa? Perquè llegint-lo ahir, no?, tenia la sensació que el punt de partida era l'aprenentatge, però que al final acabava sent una mena de diari de reflexions.
Sí, en efecte, el Joan Cuevas posava molt èmfasi amb el títol, però el llibre no és una reflexió sobre el fet d'aprendre, és una reflexió sobre el fet de viure i com l'aprendre és un procés que ens passa al llarg de tota la vida en episodis molt diferents, en els quals l'escola, la infantesa i l'adolescència, n'és un dels més importants perquè ens marca la resta de la vida, però no és el més important pel que fa a aprendre mateix. Els adults aprenem permanentment.
I a vegades ens n'oblidem, no?, que els adults aprenem permanentment. Posem molt el focus en que els que aprenen dia a dia, hora a hora, han de ser els petits, no?, han de ser aquells que estan a l'escola com a entorn d'aprenentatge, però això també hi reflexiones, no?, l'entorn que l'aprenentatge és una qüestió de llarga durada, no?, de tota la vida.
Clar, i a més tenim la idea de l'aprenentatge. Algú que ens està escoltant potser pensa, home, està parlant d'aprendre per una nova feina, aprendre perquè ara arriba la tecnologia. No, no, aprendre perquè se'ns mor algú pròxim, aprendre perquè tenim una malaltia, aprendre perquè de cop i volta tots els esquemes ens han canviat i hem hagut de canviar el lloc on vivim. Aprendre perquè ens imaginàvem que com que érem molt durs, això era la forma en què ens agradava viure i un bon dia descobrim que aquesta forma no és la que ens satisfà. Aprendre, per tant, en un sentit molt ampli.
Però anant una mica a la part que ens ocupa, aquesta reflexió a l'entorn de l'educació que aprofitem per poder-la compartir avui amb tu mateix, el sistema educatiu actual, el de casa nostra, ens ensenya a aprendre, ens ajuda a aprendre? Quina ha de ser la feina? És a dir, la feina del sistema educatiu ha de ser ensenyar aquelles criaturetes que els hi deixem quan són bebès molt petitons, nadons, a que aprenguin, a que tinguin aquesta curiositat per aprendre, o els ha d'ensenyar coses per si mateixos? Perquè entenc que aquesta és una mica la reflexió, no?, l'entorn al debat, no?
Sí. De fet, el nostre sistema educatiu i el de la majoria de països viu des de fa ben bé 50 anys, des que va haver-hi el primer informe mundial de la UNESCO sobre educació, que és el 1972, en una mena de doble identitat. La identitat del que es plantejava en aquell informe que es diu Aprendre a ser, que era que necessitem canviar la manera com aprenem a aprendre, perquè tota la vida ens hem imaginat que aprenem quan algú ens explica coses o quan capturem i podem reproduir a curt termini algo que llegim en un llibre de text, i en canvi el que sabem és que l'aprenentatge, precisament perquè és complex, requereix d'aprendre, de tenir autonomia d'aprenentatge. Bàsicament són les metodologies d'indagació, el mètode científic, el mètode socràtic, el que ja en les diverses disciplines existia i que ho hem substituït per una mena de religió. Algú t'explica alguna cosa, tu t'ho creus i ho reprodueixes. En el món en què vivim ara, encara és molt més important. Ens hem de moure cap a la creació d'hàbits d'aprenentatge molt més complexos, que ens permetin ser autònoms en aquest procés d'aprendre al llarg de la vida.
I això passa per l'educació per projectes? Ho dic perquè a dia d'avui, servidora que l'any passat estava fent les preinscripcions per un nen de P3, semblava que el món es movia entre les escoles per projectes i les escoles que encara no han fet la transició per projectes, les escoles mixtes, però no sé si les famílies acabem d'entendre què és una educació per projectes i si és la gran panacea aquesta educació per projectes.
Sí, és molt possible que aquesta confusió hi sigui, també perquè ens estem enfocant molt en la metodologia i no tant en el que volem aconseguir. La qüestió és que jo presideixo a CATESCO, l'antic Centre UNESCO de Catalunya, i ara, d'aquí molt poc, traurem l'edició en català de l'Informe Mundial d'Educació aquest que substitueix aquest del 72 i l'informe de l'OMS del 96, que va sortir aquest novembre passat. Què és el que diu? Hem de superar la manera els models d'aprenentatge enfocats bàsicament a la individualitat, és a dir, cada nen apren aïlladament amb un profe que treballa aïlladament, amb una escola que treballa aïlladament, i ens hem de moure cap a un enfocament més cooperatiu de l'aprenentatge. Els infants i els adolescents aprenguin cooperativament, els docents, els mestres i professors que treballin cooperativament, les escoles que treballin vinculades al seu entorn. Aquesta és una dimensió. I l'altra dimensió és, ens hem de moure de pedagogies enfocades a la retenció a curt termini i a la creença, és a dir, tu creus alguna cosa perquè t'ho expliquen, a metodologies enfocades a la indagació, és a dir, a la capacitat de fer-se preguntes adequades i tenir metodologies per progressivament respondre-les, i també a la cooperació i a la solidaritat, és a dir, metodologies enfocades a capacitar les persones a donar resposta als reptes globals, als reptes col·lectius, de manera cooperativa. Aquestes dues coses, passar de l'individual al cooperatiu i passar de les metodologies de recepció i reproducció a curt termini a les metodologies d'indagació permanent, no és un canvi simple i requereix formar els professors, canviar la manera com se'ls selecciona, canviar la seva formació inicial, el seu desenvolupament i canviar també l'organització de les escoles. Per això estem en aquest punt de tensió. Però, ja que ho preguntes, una de les coses que esmenta aquest informe mundial que acaba de sortir com un dels elements fonamentals que hauria d'haver-hi a totes les escoles és, en efecte, el treball per projectes. Mm-hmm.
I en aquest sentit, ara ho explicaves, no? Però també en el llibre sortia, no? Per exemple, el llibre expliques la teva experiència, no? Jo deia a les portes del fracàs escolar, no? Perquè al final estar a les portes d'aquesta situació, tinc la sensació, llegint-te, et va fer més fort, no? I et va demostrar les teves pròpies capacitats, no? Però el llibre expliques que va ser gràcies a una professora, no? Gràcies a una persona, no? Que va fer que no abandonessis, no? En aquest sentit, els professors avui dia estan preparats per fer aquesta feina, per buscar aquesta individualitat, aquest tracte necessari de cadascun dels alumnes, potser també aquesta manera de motivar o d'enfocar aquell alumne que potser està passant per un moment complex a entendre i a poder tirar endavant?
Hi ha moltíssims mestres i professors que no només estan preparats, sinó que estan enormement compromesos. També n'hi ha que no, perquè la manera com seleccionem els docents no és una manera en la que distingim aquells que volen treballar fins al final perquè cada un dels seus infants se n'en surti i aquells que diuen jo vinc a explicar la meva lliçó i el que em segueixi bé i el que no també. I un dels elements fonamentals que com a societat hem de posar sobre la taula és que, donat que hem creat l'educació obligatòria, com a societat tenim l'obligació de que aquesta educació doni resposta a les necessitats de cada un dels infants. La Patrícia de Samuntada precisament és un bon exemple d'un entorn educatiu que treballa per l'èxit no només escolar sinó vital de cada un dels nens i nenes que en formen part. Aquest és un element molt important. No podem generalitzar dient els mestres no estan preparats per fer-ho, n'hi ha molts que no només ho estan, sinó que es preparen permanentment i estan compromesos, però hem de mirar-nos al mirall i dir, en efecte, quan nosaltres seleccionem el professorat de l'escola o els instituts públics, aquest factor no és un factor determinant a l'hora de seleccionar-los. el factor determinant és l'examen d'oposició que fan. I això és una mala pràctica.
I com es podria canviar això? Perquè, clar, segurament em tocaria tocar fonaments, però fonaments d'aquests sòlids, eh?
Sí, sobretot el que caldria és prendre consciència que nosaltres hem heretat de l'etapa del franquisme una estructura educativa, estructura vull dir els models de funcionament, les oposicions, els concursos de trasllat, el cada maestrillo tiene su librillo com a fonament de la lògica de que en un institut o en una escola el professor pot treballar aïlladament i pot dir jo no vull treballar per projectes perquè això és una cosa que no crec. Aquest model és un model que nosaltres hem heretat del franquisme i que és totalment obsolet. Quan te'n vas, per exemple, a un sistema com el finlandès, el seu sistema de selecció, un dels elements clau, a banda de que tu tinguis el nivell cultural, els coneixements i les competències que necessites, també hi ha la vessant personal. T'importen els nens i nenes? Estàs compromès amb l'èxit de cadascun d'ells? Com ho demostres? Quines coses has fet al llarg de la teva vida? Quines experiències tens de vincle emocional, de treball, de suport a infants i adolescents? Què fas en casos en què tinguis nens i nenes d'uns entorns familiars en què els hi costa molt, els hi envies els deures sense més, intentes interactuar amb les famílies? Per tant, hi ha bones experiències per fer-ho. El nostre sistema és un sistema, quan dic el nostre, aquest és un sistema heretat del franquisme que ve del segle XIX i que és el mateix per tot l'estat espanyol, és un sistema molt deficient i caldria, en efecte, reformular-lo de manera profunda.
I en això segurament s'encavalca allò que dius al llibre de que l'escola està dissenyada perquè els infants s'hi adaptin i no a l'inrevés, no? Una escola que s'adapta a la varietat d'alumnes que té, no?
Correcte. I la paradoxa en què ens trobem és que les evolucions dels currículums van cada cop més en aquesta lògica. La primera llei postfranquista, que és del 1980, ja parla que l'educació ha d'estar enfocada al desenvolupament integral de cada un dels infants. El concepte de personalització de l'aprenentatge existeix en el nostre currículum des de fa molts anys, però es practica parcialment, perquè encara tenim un model educatiu que s'imagina fonamentalment selectiu. És a dir, com si l'escola fos un sedàs. Hi ha uns nens i nenes que són com la sorra, que van caient i que ja no ens hi fixem mai més, i de tant en tant trobem doncs, uns quants que els hi va molt bé, doncs escolta, aquests són els que ens valen. No? I per això tenim una de les xifres més altes d'Europa d'abandonament escolar prematur i també de repeticions. I d'això, els que més en pateixen són els nens i nenes d'entorns desfavorits. I com a conseqüència d'això, els que més en pateixen són els col·lectius, els entorns, els municipis on hi ha aquests infants que en comptes de donar-los les capacitats per ensortir-se de la vida, acaben sent acaben perpetuant la pobresa, acaben heretant la pobresa i les situacions de precarietat.
I per tant no aconseguim que l'educació sigui allò que filosòficament tots plegats ens creiem a vegades que és l'ascensor social, no? Que l'educació realment ens ajudi a pujar socialment, no? A sortir de determinades situacions, no?
Correcte. El que passa és que quan tu deies abans, la reflexió del llibre va una mica més enllà. Es pregunta per la idea d'èxit. Jo em pregunto per la idea d'èxit. Què és l'èxit per nosaltres, adults? És tenir més diners, és tenir una posició social determinada, és estar envoltat de persones que t'estimes, o és trepitjar a qui puguis per aconseguir una posició millor, no? I aquesta idea d'èxit que nosaltres tenim com a adults acaba influint molt en què entenem per èxit o què entenem per ascensor a nivell d'escola i a posteriori, no? I, per tant, si una filla o una filla ens diu que vol fer formació professional, pensem, ai, no és exactament el que voldríem perquè no ha apretat el botó més amunt de l'ascensor. Hi ha una nena o un nen que treu, una noia o un noi que treu una nota alta per selectivitat i li diem no agafa el que necessiti més punts perquè és com si anessis a la, com si anessis a la fira i t'haguessin tocat molt punts i diguessis que només vols una joguina petita, no? Estem enormement confosos amb aquesta idea d'èxit nosaltres els adults i això ho acabem traspassant a aquests infants i adolescents que van assumint de manera acrítica aquesta mateixa visió.
I en tot aquest entorn, no, en tota aquesta reflexió de com hauria de ser l'escola, entenc que tot això al final requereix un canvi de percepció que ha d'anar acompanyat de posar-hi més injecció, més diners, més pressupost, no, a l'escola per fer tota aquesta reflexió. I segurament aquí és on hi posem el primer pal a la roda, segurament.
Jo diria que no és tant el primer pal, és un pal que retroalimenta. Si nosaltres ens imaginem que l'escola i l'institut és fonamentalment una institució selectiva, on els que els hi va bé se'n surten, els que no els hi va bé els deixem pel camí, on la funció principal dels professors és explicar el que ja hi ha als llibres de text, i els nens si s'adapten bé, si no també, i que després vinguin i ho reprodueixin, si aquest és el nostre model, és un model low cost, és un model barat. I, per tant, progressivament, les diverses administracions inverteixen poc en l'educació perquè creuen poc en l'educació. Però, en canvi, fixa't que els nens i nenes de famílies benestants, un dels grans debats que hi ha en aquest moment és què passa amb el copagament a l'escola concertada, que el sector públic els hi demana que facin un servei similar a la pública, els hi paga menys diners, i aquestes escoles ho carreguen després a les famílies. Per què aquestes famílies paguen més? Perquè volen un tipus de valor afegit. Per tant, el que nosaltres hem de fer és canviar la mentalitat de l'educació low cost i moure'ns cap a una mentalitat del sistema sanitari, que és qualsevol escola, com qualsevol CAP, ha de tenir uns estàndards de qualitats equivalent. I aquest estàndard de qualitat ha de partir de que els aprenentatges siguin rellevants i amb sentit i que l'atenció a cada un dels infants sigui equivalent. I que, per tant, que l'escola deixi de tenir una lògica selectiva i passi a tenir una lògica capacitadora de cada un dels infants.
I això segurament aniria també a atacar la línia de flotació del concepte de segregació, no? Perquè si totes les escoles són iguals i totes les necessitats que cobreixen les escoles són les mateixes, em serà igual, no?, on porti el meu fill, perquè m'oferiran a tot arreu el mateix.
Sí, de fet, moltes vegades això ho ha explicat a la Fundació Bofill amb algunes recerques que ha fet. La segregació es dona per selecció negativa. És a dir, hi ha unes famílies que dediquen molt de temps a decidir a quina escola volen portar els seus fills. Aquestes escoles, que les acaba decidint per diversos factors, són les que s'omplen, i les que no s'omplen acaben omplint-se amb matrícula viva o amb les famílies que no dediquen cap temps a mirar a quina escola han d'anar els seus fills perquè pensen que qualsevol escola serà adequada. Llavors, és en aquests casos on es dona segregació. La segregació és quan la població d'una escola no reprodueix la població de l'entorn on hi ha aquesta escola, no?
Moltes vegades...
Però la lògica de fons, com dius, és la mateixa. Perdó.
No, cap problema. Moltes vegades, quan es parla de segregació, el programa en parlem força d'educació, de preinscripcions, de tot el debat aquest. En parlàvem fa uns dies, per exemple, també amb la Fundació Bofill, i moltes vegades surt com a exemple una escola concreta de Sabadell, com és l'Escola Samuntada, que, de fet, avui la seva directora, la Patrícia Reis, serà amb la presentació del llibre Sabadell. I et volia preguntar concretament per això. Per què serà la Patrícia Reis? Per posar com a exemple la feina que s'ha fet a l'Escola Samuntada? Per què has volgut que t'acompanyi en aquesta presentació a Sabadell?
Sí, perquè, bé, per demostrar justament el que tu deies a l'inici, que hi ha moltes escoles que estan fent tasques magnífiques i que la qualitat pedagògica, l'enfocament de l'escola com a capacitadora de vides plenes, d'aprenentatges autònoms, de tenir la indagació com una manera de viure, no és una cosa exclusiva d'escoles d'elit que s'ho poden pagar. És una cosa que tot el sistema educatiu podria tenir. I Samuntada i la Patrícia en són un bon exemple. Com, diguem-ne, no és la primera presentació que faig en la que hi ha una figura d'una escola d'aquest perfil. Tenim molta sort a la nostra societat de tenir moltes escoles i molts docents enormement preparats i enormement compromesos. I el que caldria és que això no fos una excepció o no fos sort, fos una cosa sistèmica.
I el camí que ha seguit l'escola s'ha muntat, doncs en aquest cas amb el projecte Magnet, amb aquest treball conjunt amb l'Hospital de Sabadell, no, amb aquesta innovació que realment ha fet que es notessin molt les preinscripcions, no, la demanda de famílies que realment volen portar les seves criatures en aquesta escola. Es pot aplicar a tot arreu? O també hi ha d'haver el suport d'algunes institucions, com ha estat, doncs, per exemple, el cas de l'escola s'ha muntat, no, per poder tirar endavant iniciatives com aquestes?
Bé, jo crec que això lliga amb el que dèiem abans de superar el model de l'infant aïllat, el mestre aïllat i l'escola aïllada. L'element fonamental és treure l'escola de l'aïllament, l'escola i l'institut, i vincular-ho precisament a una xarxa més àmplia. La tasca que està fent la Fundació Bofill amb el projecte Magnet, que és una tasca que fa en col·laboració amb el Departament d'Educació, no és una tasca diguem, estranya que ningú ha fet a la vida. Als Estats Units això és un programa del govern federal que es diu Magnet, justament, i que dedica un volum molt important de diners per tal de generar aquest tipus d'aliances. És sortir de la idea que l'escola són unes petites repúbliques independents on ningú s'hi fica i que quan tu hi entres els professors són petites repúbliques independents i els nens i nenes, els, diguem, de més que repúbliques independents, són petites illes que se'n surten com poden. Per tant, el Magnet és un bon exemple de la força que té el treballar cooperativament més enllà de l'escola.
Doncs aquesta iniciativa, aquesta lectura a l'entorn de l'aprenentatge i de la vida, en aquest Aprendre de l'Eduard Batllori, que com dèiem es presenta aquesta tarda a 6:45 a la Llar del Llibre, amb la presència d'en Joan Cuevas, director general d'Innovació, i la Patrícia Rey, directora de l'Escola s'ha muntada. Eduard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i haver-nos donat també aquests minuts de reflexió a l'entorn de l'educació, com a pilar que és de la societat que intentem construir. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Adéu, molt bon dia.